Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Què tal, Vitaminers? Com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Vitamina amb Friends, aquest espai per la conversa, les reflexions i totes les opinions sobre la música electrònica, sobre aquest gènere que tant ens encanta i tant ens apassiona aquí al programa. Avui tenim un convidat que especialment, perquè un ja té un bagatge considerable dins d'aquest sector i coneix molt bé el convidat d'avui, ha gaudit a les seves sessions i és un plaer, ho dic amb majúscules, poder conversar avui amb en David Tort. David Tort és un dels DJs catalans que, de ben segur, estareu d'acord amb mi, que més projecció, que més ha produït i que més ho ha patat a la resta del món amb les seves cançons. Work It Out, Lost in Acid, 7-Eleven i fa uns 2 o 3 anys, Strangers, no? Però és que no para de produir, és un màquina en el món de la música electrònica. I avui tenim el plaer de conversar una bona estona, ja us aviso que serà una conversa llarga i sense presses amb en David Tort. Així que som-hi, sense més preàmbuls, comencem.
Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Mireu, ja sabeu com va això de la ràdio, la màgia de la ràdio. Avui estem a la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú. Cal diferenciar que Vilanova és una part i la Geltrú és una altra, això el mateix David ens ho ha explicat. És la part antiga, la part nova. Avui, però, estem situats a primera línia de mar, a primera línia d'aquesta platja meravellosa. Fa un dia ennuvolat, però les vistes són increïbles i l'espai encara molt més. Estem a la Daurada Beach Club, un dels llocs on en David ara mateix punxa, on el podreu escoltar en aquests vermuts electrònics, i també hi ha restaurant, la sala de dins, malauradament encara està pendent de les restriccions, obren però amb cadires, bé, ja sabeu com va tot això, i que un Beach Club ara mateix no és com fa un parell d'anys abans de la pandèmia. Doncs aquesta és la màgia de la ràdio, que us puc explicar moltíssimes coses, però hauríeu d'estar aquí amb mi, acompanyats d'en David Tort, que el tinc davant meu ara mateix. David, què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, gràcies per convidar-me. La veritat és que és un plaer que hagueu pensat en mi, no?
Home, és impossible no pensar en David Tort si parlem un DJ català o productor català que ho hagi patat. Ens ve al cap en David Tort, no? Per trajectòria, per DJ, producció, tot plegat. M'agradaria començar la conversa d'avui, això ja et dic, David, que és com una conversa, eh? Que ens ho passem bé entre DJs, també entre productors, que parlem de música electrònica, de tot plegat. M'agradaria començar amb una premissa, una frase que t'hem escoltat dir de: per ser DJ o productor s'ha de treballar molt. Això ho has dit a més d'una masterclass. Per què creus que s'ha de treballar molt? O sigui, només t'has de dedicar exclusivament a ser DJ?
A veure, s'ha de treballar molt amb qualsevol cosa que facis en la vida. O sigui, si tu vols ser joier, doncs has d'intentar ser el millor joier. I no parlo de ser competitiu, sinó cada cosa. Jo penso que tots hem nascut amb un do. Doncs els que hem nascut amb un do estem obligats a fer-lo servir. És un servei a la humanitat, vale? No m'ho posava gaire filosòfic, però jo penso que hem nascut amb això. Llavors, el que ha nascut amb el talent de la música l'ha de fer servir i l'ha de desenvolupar. Desenvolupar-lo vol dir moltes hores a l'estudi, moltes hores punxant. Jo sé que és molt guai per molta gent. Vull ser DJ, clar que és molt guai. Per una altra serà, vull ser pilot de carreres, vale? Però t'ho has de currar. T'ho has de currar perquè sí que és un món molt competitiu, però és que a més és molt complicat arribar a l'objectiu final. De fet, jo no tinc un objectiu final perquè porto 30 anys a la música, però penso que estic com cada dia començo.
I aprenent.
Aprenem molt, a part jo sóc autodidacta, vinc d'una època en què teníem un ordinador Atari i un sampler, res més. Ara hi ha moltes eines, però clar, per això et dic, jo vaig haver de treballar molt perquè va ser molt difícil. Quan era més petit deia, si hagués nascut a Londres o a Nova York m'hagués sigut més fàcil. Doncs no ho sé què hagués passat, la veritat. Vaig néixer aquí, a Vilanova i la Geltrú, i m'ho vaig fer tot jo sol. Vaig aprendre com funcionava el Logic, vaig aprendre a produir, però ja et dic, perquè crec que portàvem un talent innat, no? S'ha de treballar molt perquè, i més avui, perquè és molt difícil que t'escoltin, Això és una realitat. A mi m'ho diuen, com ho faig perquè m'escoltin? Hòstia, doncs enviem música, i música bona. I no qualsevol cosa. I no copiar el Fisher de Torn perquè li va molt bé i té 3 números uns en un any, o 5, o Calvin Harris, que té 10 números uns en un any. Si tu fas el que ja està fet, no arribaràs a res. Pot tenir un petit èxit de 3-5 anys, però no arribarem a l'objectiu que realment volem, que és donar a conèixer al món la nostra pròpia música. S'ha de treballar molt, perquè jo recordo que entrava a l'estudi a les 6 o 7 del matí i sortia a les 9 de la nit. No cal ser tan friqui, la veritat, ¿vale? Però bé, jo tenia 20 i pico d'anys, la Tatiana estudiava i treballava, tots, jo també treballava, evidentment. Clar, jo he tingut una sort, diguem-li, sort, perquè no m'agrada que... Quan em diuen, has tingut sort, vale. La meva sort és dedicar-me al que més m'agrada, a la meva passió, que és la música. Però no ha sigut per sort, això. Per això dic que s'ha de treballar molt. M'explico?
És important, i això que parles també, de tenir una mica de do. Has de tenir ritme també dins, has de tenir també un bagatge, una bona cultura també, informar-te de com va començar això, per exemple, la música electrònica. Si agafem el DeLorean, David, i viatgem en el temps, hem escoltat que tu va influenciar molt l'època de l'acid house, a final dels 80, el techno també d'aquella època, després va venir la màquina i altres estils més contundents. Però com vas viure aquesta dècada dels 80 i com et va marcar això amb el teu estil musical?
A veure, en el meu cas el que passa és que quan jo vaig començar a punxar l'any 88 era l'explosió de l'acid house. Llavors aquell som va influenciar per sempre, no? Però tinc la sort que el meu germà em va ensenyar molts altres estils musicals. O sigui, jo venia del post-punk, he escoltat de tot, Supertramp, Louis Armstrong, o sigui, la música que sonava a la ràdio quan jo era petit, als 80, finals dels 80, no té res a veure amb el que sona ara a la ràdio, amb tots els meus respectes, però llavors és que ens posaven Giorgio Moroder, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, els hits de l'època també, sempre hi ha hagut música, diguem-li, comercial, per posar-li una etiqueta, no? Però clar, vam tenir una escola musical, la meva generació, molt bona. Què passa? Que quan em vaig posar a fer música i jo volia fer acid house i techno, perquè era el que m'agradava quan tenia 15, 14 anys, 16, tenia impregnat en el meu cervell aquest so anterior dels 60, 70, 80, inclús més endarrere. I això m'ha anat molt bé i m'ha servit de molt a l'hora de produir, perquè com tu dius, s'ha de tenir cultura musical. Clar, si tu només coneixes Martin Garrix i David Guetta, també amb tots els meus respectes, el so que faràs és allò. No pots tirar endarrere i redescobrir altres coses que hi ha hagut anteriorment. De fet, la música són cicles que es van repetint. Si ens fixem en la música i l'electrònica, com el pop, com tot, tot està reinspirat en alguna cosa, perquè és que és inevitable. Vull dir, és inevitable aquella cançó que escoltaves quan tenies 5 anys que ni te'n recordes, està impregnada en les teves neurones. Llavors, aquell tipus de so surt, aquell tipus de baix, aquells bombos, aquelles cosetes, doncs et fan ser el músic que ets, no?
Clar, l'electrònica ha evolucionat molt en aquests últims 30, 35 anys, des que va començar a aparèixer el house.
Sí, s'ha anat molt enrere, però...
Però l'ADN segueix sent el mateix, és a dir, es fa servir el mateix patró de ritme, les mateixes línies de baix, els sons, com deies, no? L'àcid encara sona avui en dia en produccions de techno i en house, no? No ha evolucionat tampoc tant.
No estic molt d'acord, però, o sigui, tens part de raó, però penso, per exemple, l'Acid, el so de la TV-303 de Roland, és un aparell que es va inventar pels músics per poder reproduir baixos amb un aparell electrònic i ells tocar la guitarra a sobre. No va funcionar, va ser un desastre. Què va passar? Que el Pierre, penso que va ser el DJ Pierre, va fer una línia d'Acid i va ser un so completament nou que al punxar-lo en una discoteca ningú l'havia sentit. Van dir, això és la bomba, vale? Això va ser... Crec que va ser Larry Levan que va posar el Paradise Garage a Nova York. Clar, què va passar aquí? Van reinventar alguna cosa. S'ha anat reinventant. Si l'Acid ara té un altre moment de tornada amb la Melly Lenz i tota aquesta nova generació, han redescobert aquell so. És el mateix so perquè ve de la mateixa màquina. És com una Fender Stratocaster. La guitarra sempre sonarà una Fender Stratocaster. Però és com la toques, com ho fas, no? Per això et dic, jo crec que l'electrònica ha evolucionat moltíssim. El que passa que el pare, que és el techno, per mi, i la mare, que és el house, que és com jo ho percebo, vale? Doncs tenen un so molt concret que segueix sent aquell tipus de so I per això dius, sí, els bombos del house són de tal manera, els baixos són de tal manera, sí. Però si no hi hagués productors que estan tantes hores tancats com jo mateix he estat i han descobert alguna cosa, no haguéssim arribat a res. Per exemple, jo vaig fer un track, Lost in Acid, fa 13 o 14 anys i encara es punxa, encara el punxo. Em sona atemporal. Jo intento fer sempre música atemporal. Però
això és el millor, eh? Si et surt un tema atemporal, és el millor.
Però és com em surt, vale? Em surt així. És atemporal, sí que segueixo la línia, la tendència d'avui en dia, doncs, amb qualitat de so, amb molts paràmetres, però has d'intentar ser tu mateix, no? Per això et dic, l'electrònica jo crec que ara mateix està en un momentazo brutal des de fa ja uns anys. Fa 3 o 4 anys que, tio, les produccions són d'una qualitat impecable. Tothom sona molt bé, vale? Això encara ho fa més difícil pels newcomers, però estem en un moment brutal. L'únic que no ens deixen ballar i fem música de ball. Aquest és el problema que tenim ara mateix, però això passarà. No sé com, però passarà.
Seguim viatjant en el temps, perquè abans, fora de micro, ens deies, bueno, m'heu vingut a entrevistar per la meva trajectòria, però també vaig començar fent de DJ. M'agradaria que ens parlessis de la teva primera època com a DJ, quan vas començar a punxar els primers vinils, la teva etapa també com a resident als bars musicals de Sitges. Com vas viure tot allò?
Això és una pregunta molt llarga. Ets conscient, no? No, però vull dir, jo vaig ser 15 anys DJ resident, penso, més o menys, 15, no els he comptat, però clar, jo vaig començar en un pub aquí a Vilanova on em van deixar punxar. Jo vaig anar allà i vaig dir, per favor, deixeu-me punxar, perquè, bueno, va ser una llarga conversa amb aquell senyor que em va donar l'oportunitat i em vaig quedar un parell d'anys allà. Després vaig anar passant d'un lloc a l'altre, tinc la sort que el primer patxà del món, ara aquí sí que tinc la sort, el primer patxà del món és a Sitges, l'Atlàntida estava a Sitges, jo punxava amb un garito aquí petitet i pensava, hòstia, algun dia m'agradaria ser el DJ de l'Atlàntida, no? I així és la vida, et vas passant objectius, no objectius, sinó idees que jo em poso al cap i no hi ha qui me la tregui. I vaig acabar sent el DJ de l'Atlàntida. Què passa? Que en aquell precís moment va ser quan alguna producció meva va explotar arreu del món. I llavors ja vaig començar a viatjar. Però jo he sigut un resident i segueixo sent un resident del món. O sigui, a mi m'agrada fer sessions de 5 hores si me les deixen fer. Em dóna molt de ràbia quan em donen 2 hores, no?
És que és estrany, avui en dia
has de deixar anar tota la tralla en 2 hores i et donen la pista a les 2 de la matinada quan ja està tot allò on fire, amb lo guapo que era
el warm-up,
obrir a les 12 de la nit amb Deep House o amb el que em sortís de... No, bueno... I passar-me això, calentant a la gent i anar pujant aquella... Hòstia, és un art, no? I això s'ha perdut una mica. També tinc una queixa dels DJ residents, de molts que he vist arreu del món, eh? És que no saben ser resident. És un art i és... Bueno, ara no vull que m'acribillen amb això que estic dient, però és que és la veritat. Em costa trobar bons DJs residents d'aquests que dius, hòstia, aquest tio és un crack, no? I n'hi ha, eh? Me'ls trobo, per exemple, el McCoy, que punxa aquí amb mi. El tio és una passada i molta gent que conec, però clar, veig molts DJs que a les 12 de la nit obre la discoteca i estan fotent ja el top 100 de Beatport. Dius, hòstia, perdona, això no es fa així. Jo no els hi dic, però els hi diria, vale? Això no es fa així, no venim d'aquí, això es fa d'una altra manera. Vull dir, és com anar amb una noia i directament arrencar-li la roba. Oi que la convides a sopar primer? Un exemple tonto, vale? Vull dir, els meus anys de resident van ser guapíssims, ara ho recordo, de veritat, també era molt jove, era tot increïble, érem molt naïf, no coneixíem res, no teníem internet, no sabíem el que estava passant a Los Angeles, no sabíem res de res. Vivíem el moment aquí amb els vinils que ens arribaven i això era la cultura nostra, no? Cultura de club, érem com la resistència, saps? A la ràdio sonava Tecnotrònic, que també l'he punxat, però nosaltres punxàvem Nitzerep i Front 242. Volíem donar a conèixer aquest so tan innovador, no? Per això ara crec que la penya està una mica acomodada. Això, es punxa això. Ara Tech House, pues tothom Tech House. Ara orgànic, tothom orgànic. No, tio, una mica de personalitat, no? Perquè és que si no ens quedarem estancats. És en favor de la indústria i del nostre art.
M'ha agradat això que has dit dels residents, perquè aquí un servidor doncs, també ha hagut de fer de resident, i és una feina doncs, de picar pedra, de guanyar-te la gent des de primera hora, que no marxi, sobretot si estàs en un bar musical.
Ui. Jo, l'època de Sitges que dius, abans de l'Atlàntida estava treballant al carrer 2 de Maig, que hi havia, no sé, 10-15 bars musicals, sense porta, sense porter i sense porta, literalment. O sigui, no hi havia porta. Llavors, clar, la gent entrava a les 11 de la nit i els havia d'aguantar fins a les 3 de la matinada. Aquí és, allò va ser una molt bona escola, molt bona escola. Perquè, clar, se'n van al bar del costat i no volem això. I els grupets que passaven pel carrer havies de fer-los entrar. Com? Sense parlar amb ningú, o sigui, a través de la música, no? És molt guai ser resident. O sigui, de fet, jo, tots els meus respectes als grans DJ residents. Una altra cosa que m'agrada molt és que veig DJs que tenen més de 50 anys, perquè, clar, ens hem fet grans, no? I segueixen actius, segueixen sent igual o millors, no? Vull dir que no tenim per què ser artistes internacionals. Es pot ser un DJ local, boníssim, ser reconegut. De fet, abans que els DJs fossin productors, les grans superestrelles eren els DJs locals. En tenim molts, i en tenim molts aquí. Toni Verdi, Ramon Moya... O sigui, podria dir una llista increïble de noms, no? El Javi Level, el Fran Lenaers, per exemple, un mestre de tots nosaltres, que va ser el primer que va mesclar dues cançons a la vegada, però tota la cançó sencera. Vull dir, posava tecno i a sobre li posava un tema de guitarres. Això és el que jo necessito avui en dia, no?
Clar, però tu mires un flyer o una promo a l'Insta d'una sessió i et posen a l'artista convidat i després en petit... Sempre s'ha fet això, el resident DJ, però la gent només es fixa en l'artista convidat i quan va no sap ni qui està punxant a primera hora.
No estic totalment d'acord amb això. De fet, a molts llocs que vaig a punxar, com tu dius, em posen allà a mi o a qui sigui que sigui el convidat, perquè clar, ens porten d'un altre país i et porten per algun motiu, perquè tens un disc que està sonant a la ràdio o perquè tots els DJs que van punxen la teva cançó i diuen vull aquest tio, vull el que ha fet aquesta cançó, no? Però el resident és tan important com que molts cops omple la meitat de la sala. O sigui, hi ha molta gent que va pel resident. Els DJs locals arrosseguen unes masses de gent increïble. El que crec que haurien de cobrar més, això sí. Que això no és cosa d'ells, és cosa de l'empresari, no? Però és una mica confós tot això. Però, clar, és normal que en petit, en una pel·li, també surt l'actor principal supergran i el director, que és el que ha fet la pel·lícula, surt allà en petitet, no? Però ho sap tothom que ha sigut ell. De fet, nosaltres no sortíem als flyers. Els primers 10 anys de la meva trajectòria no sortíem als flyers, tio. O sigui, no era important, perquè la gent anava a l'Atlàntida. I un estiu estava al Gausa, un altre estiu estava jo, un altre estiu estava al que fos, però la gent anava en aquell lloc en concret, no? O al Pachá. Això és bastant nou, que la penya va als clubs perquè punxa Clapton o... És bastant nou, però això és degut a les noves eines que tenim de màrqueting, i a la promoció i a moltes coses, no? Però igualment no és el mateix Clapton al Pachá que Clapton a on sigui del món. En una altra banda del món igual necessita d'aquest DJ resident per acabar d'omplir la sala. He dit Clapton per dir un voleo, no?
Sí, sí. Doncs aquesta reivindicació als DJ residents que fan feina de formiga, però molt important la seva feina dins d'una sessió.
Et diré més. Si no fos pels residents, o sigui, qui punxa les nostres cançons? Qui punxa Strangers cada cap de setmana dos o tres vegades a la seva sala? El DJ resident. O sigui que jo els estic superagraït perquè també he passat per això, no? Vull dir que és una part molt important de la nostra indústria.
Hem parlat de Sitges, ben a la vora aquí de casa teva. Una residència molt important, l'Atlàntida. Et vam veure fent un streaming fa aproximadament uns 3 o 4 mesos, prop de 20.000 reproduccions, porta ja el vídeo a YouTube. Què et va semblar l'experiència de tornar a un espai com l'Atlàntida? T'han canviat, també.
Bueno, a veure, jo a l'Atlàntida vaig estar 7 anys, o sigui, va ser una de les etapes boniques de la meva vida com a DJ. No volia tornar-hi, perquè jo desenvolupo uns sentiments molt que s'arraiguen molt a la sala amb la que estic treballant. Amb la gent amb la que treballo, al lloc on treballo... És com, quan hem entrat aquí m'has dit, això és com casa teva. Dic, bueno, no és casa meva, però sí, em sento com a casa. A mi m'agrada això de, quan vaig a treballar a un lloc, doncs conèixer tothom, des del que fa els entrepans a tot Déu, perquè és que som tots iguals, tots fem moure aquella maquinària, no? I després de 7 anys a l'Atlàntida, em van donar el premi al millor resident de la DJ Mag, jo ja portava dos estius que no podia sortir de gira perquè a l'estiu havia de parar per quedar-me a l'Atlàntida, que m'encantava. Llavors anava de gira a l'hivern i a l'estiu era intocable per mi. Vale? Feia algun bolo així... Pues un diumenge vaig a València o me'n vaig un dia a Nova York, però torno perquè no està a l'Atlàntida.
Si respectaves la residència.
No és que la respectés, és que era
sagrat.
Era, sí, tio, era una part de mi, no? I és que allò va ser un moment i un lloc molt privilegiat, però sobretot el moment temporal, perquè ara no tornaria a passar allò, perquè tenim una altra manera de pensar, tot és completament diferent, vale? Era aquell moment, tornem a dir, naïf, perquè és que, pues, no sé, tio, no sé com explicar-ho, és que no es pot explicar, s'ha d'haver viscut, no?
És que ha evolucionat molt,
em va costar molt plegar, però vaig decidir que havia de plegar. Llavors em van donar aquest premi i vaig dir, ara és el moment. I li vaig dir a la meva dona, plego, em va dir, en sèrio? Si estàs segur d'això? Dic, sí, estic molt segur perquè he de viatjar pel món. I l'única manera és tenir l'estiu lliure. Crec que ja he fet tot el que havia de fer aquí, a l'Atlàntida. M'han donat el premi. Saps, quan estàs a dalt d'alguna cosa i ho vols deixar, o tens la necessitat, era el millor moment. I llavors vaig plegar i no hi vaig tornar... em penso que el 2010 em va trucar a Matiner i vaig fer dues sessions que em va encantar i estava remodelada la discoteca, era diferent, no era la meva Atlàntida, però llavors ja no hi vaig tornar mai més. Jo passo amb tren a vegades i dic, hòstia, quina pena.
Fa pena, sí.
Doncs quan vaig entrar no em va fer gens de pena. Vaig veure allò, estava en ruïnes, fa pena pensar en el que havia sigut, no? Però quan vaig entrar dins, l'energia encara està allà, t'ho prometo. Vaig entrar dins i vaig dir...
La vibra, no?
Tio, una sensació, se'm posa la pell de gallina. O sigui, una sensació... superguapa, no? I estava la cabina muntada a on havia estat la cabina, que ja no hi és. Per fora es veu més derruïda del que està en realitat. Per dintre està neta, està cuidada, vull dir, cuidada dins de ser unes ruïnes, no? I em va flipar. Feia un dia guapíssim, vaig estar amb el David Gausa, va ser una experiència molt guai. El que em dius al vídeo a YouTube, el vaig intentar veure l'altre dia, perquè jo no em miro, ¿vale? O sigui, allò queda gravat, queda allà i ja està. Però no el podia mirar perquè hi han posat tanta publicitat que es para cada...
Ostres!
Cada dos per tres, saps? O sigui, el YouTube està traient un rendiment allà...
Un caix!
Al vídeo de l'Atlàntida que no vegis.
Creus que tornarà a obrir l'Atlàntida? Saps alguna cosa?
No sé res. Sincerament, no sé res. Sé que hi ha molt de conspiració. O sigui, que si obre, que obre l'estiu. Però et diré una cosa, l'Atlàntida va estar 30 i pico d'anys oberta... I cada estiu deien, és l'últim estiu,
és veritat,
la tancaran.
És veritat.
I els 7 anys que vaig estar jo allà, l'havien de tancar cada any, no? O sigui, que bé, la gent té ganes, però...
Bueno, qui sap, potser la tornem a veure...
Tant de bo.
Parlaves d'aquest pas, no?, que vas decidir fer per anar a fer les Amèriques, perquè vas marxar a Los Angeles. I allà va començar una mica, com sí. Dius, no?, la teva aventura com a DJ internacional, també ho enllacem un altre cop amb la producció musical, no?, Work It Out... Lost in Acid, com va anar tot plegat?
Bé, el Work It Out el vaig fer allà. O sigui, el de Los Angeles va ser l'any 2000, un amic que viu allà em va dir, David, has de venir, tio, has de veure món. No pots estar aquí tancat a Vilanova i ja està. Vaig dir, tens raó, vaig a veure món. I em vaig passar tres setmanes a Los Angeles, vaig conèixer un noi que treballava a MTV. És veritat que és el país de les oportunitats, perquè va ser en un esmorzar... Clar, a Los Angeles tothom és músic o productor, o... No tothom, però n'hi ha molt, no?
Hi ha molta indústria, sí.
Clar, llavors vaig tornar aquí, i des d'aquí doncs jo feia música per MTV LA, vaig tornar a anar-hi, i així vaig anar fent viatges, vaig conèixer un senyor que tenia un estudi i me'l deixava, em va dir, no, tot teu. Em va donar les claus a Sunset Boulevard, i jo anava allà... I flipava, saps?
Difícil de veure això aquí, que et deixin un estudi
sí,
per produir.
I anava allà, treballava, i vaig conèixer molta gent, i al final ja, al cap de molts anys, bueno, sí, vaig començar a fer les Amèriques, però és que et dic, són moltes coses que van succeir a la vegada, però d'això fa 20 anys, el meu primer viatge als Estats Units, que em va canviar la vida, realment. Vaig agafar una bicicleta, em vaig patejar tot Hollywood, vaig anar a barris xungos, que de cop deia, uau, on m'he fotut? Però a mi m'agrada veure molt els guetos dels llocs i m'agrada veure la vida real, no? Llavors, quan vaig arribar allà, vaig dir, jo vull saber com és això de veritat, o sigui, com viu un angelino, no? I se'm va incrustar en mi, aquella ciutat em va canviar la vida, la forma de fer la música, la forma de veure les persones, els americans tenen una mentalitat molt diferent, la gent et saluda pel carrer, gent que no coneixes, vull dir, tu et creus algú per LA i et dius, ei, què tal, bon dia, com estàs? I jo flipava, deia, però això què és, no?
Aquí anem a la nostra.
Aquí anem a la nostra, som bona gent, som molt oberts, però en realitat, quan veus altres països, dius, hòstia, quina diferència, no? Em va obrir la ment. Vaig començar a tenir una mica d'èxit amb les meves produccions, i després vaig anar a treballar a l'Atlàntides, que el de Los Angeles va ser primer, i al final ens en vam anar a viure, tota la família, d'això no fa gaire, bueno, deu fer 6 anys, així. Vaig decidir mudar-nos i al final vam decidir tornar, perquè per temes de la nena al col·le i tal, doncs aquí estàvem allà sols, jo estava de gira per Amèrica, de dalt a baix, i la meva dona i la nena estaven soles en una ciutat de 13 milions d'habitants, no? La vida aquí era més fàcil per nosaltres amb la mentalitat que tenim d'aquí, però sí que em va canviar la vida molt, Los Angeles, a mi.
Com em va canviar la vida, doncs, les produccions musicals, no? Quin track podríem dir que va ser el que et va...
Van ser diversos. A veure, i no sé, perquè en realitat jo crec que el track que em va posar a viatjar va ser Work It Out, però és que seguidament va venir Lost in Acid, Amazonia, i després un munt de produccions que... One Look, Jack It Up...
7-Eleven...
7-Eleven és de l'època Work It Out, també...
Brutal.
Deu ser 2005, 2006, si no m'equivoco. Jo... La meva carrera ha anat molt lenta i estic content d'això. O sigui, però la veritat, quan em diuen... Has triomfat, jo penso... Bueno, encara no. Però vaig triomfar molt gran. Tenia 30 i algo d'anys, no?
És l'edat, a vegades, dels productors.
Jo crec que sí. A part, també tens una maduresa mental. Jo penso que un productor és millor com més gran és, no? Així com veiem exemples que es fan grans i ja no són els mateixos, perden l'essència, no entenc el perquè. Però els grans artistes, pintors, escultors, músics, escriptors, quan tenen 80 anys, allò és una sabidoria tan increïble, aquella persona, que jo penso que... Per això et dic, m'encanta veure DJs de 50, 60 anys, Carl Cox, gent que, diríem, és gent gran, doncs no, és un esperit jove en un cos pel qual ha passat el temps,
Fatboy,
no?
Fatboy Slim
és un crac, el tio.
Mare meva, el vam veure a Barcelona, al Branch.
És un crac, el pavó.
Pujat a cabina.
Sí, però pensa que el Fatboy Slim ja ve de House Martins, o sigui, ell va tenir Beats International, ha tingut moltes bandes i totes han tingut superèxit, no? És un supertalent el Fatboy Slim i és això, és un tio, no sé quants anys deu tenir, però és gran. Gran per què? És gran. El cos s'ha fet gran. Però el cervell segueix el mateix, el que passa que el tio té una cultura i uns coneixements sobre la vida que... Bé, és el que et dic, o sigui, com més gran millor, jo penso que sí, un músic com més gran millor.
Què et sembla si recuperem una mica Work It Out, sobretot per les noves generacions?
No el coneixen,
el punxem, David, et sembla, una estona?
Punxem-lo.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Yeah.
Estàs escoltant Vitamina Dance.
Doncs escoltant aquest Work It Out, una de les produccions. És veritat que aquesta producció, David, la vas produir en un passadís o i en un dia? Com és això? Perquè hem escoltat històries.
En un passadís, no. Vam gravar les veus en una cuina. Igual que Changes. Changes va venir després, també va ser un hit aquest. Sí, estàvem a la cuina, a casa del col·lega. I Work It Out el vam fer en un dia.
En un dia,
no, no, això passa poques vegades. L'Austin Acid també el vaig fer en un dia, però jo em prenc molt de temps per fer la música, eh? Vull dir, sempre estic treballant amb 4 o 5 o 10 cançons a la vegada, obro una, la tenco, quan m'agobio vaig a la següent. Res, estic treballant tot el dia. Llavors, pues, et canses de la cançó, no ets objectiu, passo a la següent. Però el Work It Out va sortir, clar, estàvem també a l'estudi amb el DJ Disciple, que el tio, vamos, és una eminència, no? I Disciple dirigia la sessió. I jo estava a l'ordinador i ell dirigia la sessió.
Molt americà, això, eh?
Sí, bueno, és que hi ha molts tipus
de productor. El procés de producció.
Però hi ha molts tipus de productor. Hi ha el productor que no sap fer servir l'ordinador i no passa res, però és productor. Quincy Jones, jo no crec que sabés com anava la consola SSL. N'hi ha molts productors que no saben com van les màquines, però són productors. O sigui, aquí falta una veu tal, canta així, posa el baix aquí, para el bombo, parem la cançó, o sigui, fer l'arranjament. Jo vaig aprendre molt amb el Disciple a fer l'arranjament. T'ho diu la cançó, t'ho demana on has de tallar, on has de continuar, on han d'entrar els hi-hats, t'ho demana la cançó. Però això era una de les meves coses, les meves complicacions a l'estudi, que m'allargava molt, era parlo del temps que les cançons duraven 8-10 minuts, vale?
És veritat, les extended, sí.
Sí, ara no, ara en 3 minuts ha d'estar tot dit, 6 minuts com a molt, no? Bueno, Work It Out va ser una passada, perquè el vam fer i a la nit ja el vam punxar a l'Avalon.
I vas veure que allò...
Vam flipar. O sigui, va ser deixar-lo anar i quan entra aquell baix... Llavors l'endemà l'únic que vaig fer és posar-li una distorsió al baix perquè em va sonar com molt tou, no? El baix era un muc, que ja sona canyero de per si, però li vaig posar una distorsió i vam dir... Recordo la cara del Disciple de mirar-me i dir, oh, yeah, man, saps? O sigui, ara sí que l'has bordat. I sí, sí, va ser un superpilotazo aquell disc. Però ràpidament vam fer Changes. Jo penso que van passar uns mesos, va venir el Disciple aquí a Vilanova, a casa, es va quedar un parell de setmanes. De fet, viatges d'aquests n'ha fet bastants, venia a casa i li encantava això, clar, anava a platja, cerveseta, no sé què, bueno, ell no bevia alcohol, jo cervesa. Però això de sortir, vida de carrer, vida de ciutat costera, no? Ens inspirava molt.
I la indústria, què li semblava la indústria musical que hi havia aquí a Barcelona?
No ho va arribar a conèixer. El vaig portar a l'Atlàntida, o sigui, no a punxar, sinó va estar amb mi. No sortíem gaire, la veritat és que estàvem tot el dia tancats.
Treballant.
Tot el dia tancats. No coneix gaire la indústria d'aquí, sí que ell ja havia vingut a punxar diverses vegades. De fet, el Work It Out també per ell va ser com un rescat de la seva pròpia carrera, i no ho dic jo, m'ho va dir ell, perquè, clar, aquests DJs de la primera generació o segona generació van tenir un boom molt gran com a residents, van començar a produir, es van fer supergrans mundialment, però després hi va haver com un parón de dir, clar, no sabien res, no? Com funciona això? No se sabia. No funcionàvem com ara que funcionem com la indústria pop. Llavors érem totalment underground. Perquè inclús ara els segells underground funcionen com la indústria mainstream. Tenen promo a Instagram, tenen grups promotors que els hi fan de tot.
Ja no hi ha white labels, ja
n'hi
ha...
No, no n'hi ha. Llavors, això ha canviat molt. A mi quan em diuen tot ha canviat, doncs clar, és que ha de canviar, hem d'evolucionar, no? I ens hem d'adaptar als temps, però li hem de donar la volta una altra vegada, eh?
Ara parlàvem amb tres el tema dels segells discogràfics, no? Tu tens un segell, David, Hotel, amb un soci.
Sí.
Parlem una miqueta d'això. Com ha canviat també l'hora de publicar una cançó? Jo sóc artista, productor, a casa meva faig la meva música i la vull vendre. Vam escoltar una vegada en Baum, que és la R del Raw Music.
Sí, és un gran amic.
Ell deia que a vegades no tot era rebre demos com a R, sinó que ell investigava, navegava per la xarxa, buscava promos que els artistes penjaven al seu Insta i li escrivia, et deia, ei, això que fas em mola, ho vull publicar. Ha canviat això també?
Bé, he de dir que el Baum és un AR de l'hòstia. O sigui, porta molts anys també a la indústria, jo el vaig conèixer quan ell era molt jove, jo també era molt jove, però ell més, i és un molt bon AR, vale? Jo no sabia que feia això, que m'acabes de dir. A veure, ara estic veient últimament artistes que m'escriuen, per exemple, «Ei, que he fet una cançó, la vull firmar al teu segell», i que, bueno, envia-me-la, diu, «Bueno, està a Spotify». Perdona? No ho entenc. O sigui, s'autoediten, però s'autoediten com? Malament, perquè pengen la cançó, hi ha distribuïdores digitals, tu pots fer música i penjar, i a través d'un distribuïdor digital te la posen a Spotify. Vale, però i després què? Qui ho escolta, això? Com et dones a conèixer? O els que ho pengen a SoundCloud. Hi ha gent que ha tingut molta sort de penjar 5 demos a SoundCloud i fer-se una superestrella. Però jo ho trobo molt estrany. Jo crec que encara ens fa falta aquesta figura del segell discogràfic, com a mínim a mi. Vale? Però, tio, la música és algo que cada un la mou com vol, no? Però l'autoproducció és molt difícil. Els segells que fan, què fem? Una feina per l'artista. O sigui, jo quan signo un track és perquè penso que puc fer una bona feina amb aquella cançó. No només que m'agradi, m'envien cançons que m'agraden, dic, és que em flipa, però no puc fer res jo amb això. Envia-ho a Drumcode, perquè és molt techno. O jo mateix he passat tracks a Suara, he passat tracks a Spinning. Coses que m'arriben i penso, hòstia, això mola molt, però es mereix algú que estigui especialitzat en aquest so perquè aquest artista tingui la repercussió que es mereix, no? I continuï. Llavors, clar, no et puc explicar com funciona la indústria ara en 2 minuts, no? Però és que funciona més o menys com sempre, l'únic que els canals de distribució són uns altres i els canals de promoció són uns altres. Nosaltres teníem un vinil fa 20 anys i no fèiem promoció. No hi havia cap promo. La ràdio era la promo. El vinil arribava a la botiga i els DJs anàvem cada divendres a la botiga. Jo anava a 3 botigues cada divendres i escoltàvem les novetats. Clar, això depenia del gust que tenia l'amo de la botiga, que anava a la distribuïdora i deia, jo crec que vendré això, no? Ho porto a la botiga. Clar, perquè vindrà el David, vindrà el tal, vindrà l'altre. Ja sabíem més o menys quins clients ens quedaríem cada vinil. Això era molt... És molt rústic aquesta manera de funcionar, però tu arribaves allà, hòstia, un tot terri nou, me l'emporto. Hòstia, això, aquest tio no el conec, aquesta portada m'agrada, a veure què hi deu haver dintre, era completament diferent. Ara estem en unes plataformes, doncs, si ets més houseero vas a Traxxurs, si ets de tot vas a Beatport, jo compro a Beatport, Traxxurs i Juno, perquè doncs, m'agradava anar a 3 botigues, perquè el gust de l'amo de la botiga era diferent.
Fas el mateix però digital.
Faig exactament el mateix, el que passa que clar, surten milers de referències al dia. Llavors, Beatport tenim 10 banners setmanals, o els que siguin, no els he comptat mai, 6, 10, no crec que arribi a 10. I el que no estigui allà al banner no existeix, no? Llavors has de fer una búsqueda de un nom et porta a l'altre, un cello et porta a l'altre, hòstia, aquest tio m'agrada la cançó que ha fet, veig que ha publicat amb un segell que no conec, escolto el segell i descobreixo que hi ha un segell discogràfic a Romania que no coneixia de res, que és l'hòstia, no? La feina s'ha de fer igual. Per això, per mi, un DJ, okay, tornant als residents, la meva queixa d'abans que és que em posen al top 10 de Beatport, quan nosaltres, residents, el que fèiem era punxar coses que no coneixia ni Déu, i que eren pilotassos, i aquell disc que te'l guardaves per les 5 del matí perquè quan era el moment de posar-lo. O sigui, cada cançó té el seu moment en la nit, no? És una curva. Has de baixar. No pot ser una sessió de 7 hores tot el rato a dalt, perquè la gent necessita un moment sexy perquè ballin les noies i al pòdium. Momento pòdium, no? Això és molt arcaic del que t'estic parlant, però és que és així.
Sí, sí.
Ara és tota l'estona, momento, brazos en el aire. Una parada de 3 minuts on la gent canta la cançó, un drop de 45 segons. Hòstia, a mi això em talla el rotllo, no?
Molt ràpid, tot plegat, sí.
A mi em talla el rotllo. Llavors, bueno, ja t'he dit abans que jo m'enrotllava molt, eh? A mi m'has de tallar.
Et volia preguntar per plataformes, per exemple, com Bandcamp, on l'artista pot penjar el track i fins i tot rebre els beneficis directament. Això, creus que és el futur?
Jo no sé què és el futur. La veritat és que crec que hi ha molts futurs. Cada un escull el seu. Si a tu et va bé a Bandcamp, perfecte. Però si a l'altre li va bé a Beatport, és tan perfecte com el Bandcamp. Jo, això de dir, no, lo siguiente es tal, no m'ho crec. No ho sap ningú què serà el següent. També teníem un MySpace que va desaparèixer quan va arribar a Facebook, no? I tornarà a passar el mateix, possiblement. O sigui, no sé què passarà amb Beatport i amb Traxxurs, espero que segueixin tota la vida, però sortirà un altre. Ara que hi ha un TikTok, vale, has de tenir TikTok. Bueno, sí o no, perquè és que n'hi haurà un altre, no?
O Twitch, o...
És que n'hi haurà un altre, és igual, no importa, perquè per mi l'únic important és fer la música. I on es vengui, m'és igual.
Tu sempre has dit que la bona música es ven sola.
A veure, la bona música arriba, però no es ven sola, eh? Perquè l'has de donar a conèixer. A part, hi ha molta... És això, hi ha sobreinformació, no? Hi ha sobreinformació. I perquè un tio que tingui 500.000 followers a Instagram vendrà més discos que el que en té 3.000, perquè arriba més gent. He tret un disc nou. Dels 500.000, quants el compraran? No ho sabem. I quants se'l baixaran il·legal d'internet? Tampoc ho sabem, però seran molts. Que això està fent molt de mal, perquè hem arribat a un punt que si no estàs en un top 100, és com que no estàs visible com a artista. Però què passa? Que hi ha molts artistes, jo mateix jo ho sé, perquè aquesta búsqueda sí que la faig de tant en tant, quants links il·legals tinc de la meva nova cançó? I és increïble la quantitat, però increïble que t'estic parlant de milers de pàgines, vale? Inclús hi ha gent que paga subscripcions de 30 euros a una pàgina il·legal perquè té accés a tot el catàleg de Beatport. Penso, però tu ets estúpid, perquè és que no et gastaràs 30 euros al mes en música legal, no? Llavors, què passa? DJs, residents i no residents, que es baixen la música il·legal, van a treballar amb aquelles cançons que s'han baixat de qualsevol lloc d'internet que sonen malament, no afavoreixen a l'artista, l'artista no arriba a entrar en un top 100, ja no parlo d'un top 10, sinó un top 100. O sigui, aquella cançó no és visible per la indústria, els promotors no li voldran donar bolos perquè qui és aquest paio? Doncs resulta que o no està actiu perquè no té cap top 100 fa un any, vale, no, però per què? Perquè els DJs no estan comprant la música. Això és terrible per mi. És terrible, perquè jo recordo guanyar, no sé quan guanyava a l'època, però jo em gastava 100 pavos per setmana en vinils i pensava, bueno, el lloguer de la casa ja el pagaré la setmana que ve, saps?
T'ho pagava la discoteca, això, en algun cas?
En algunes discoteques sí, en altres no. Això de que la discoteca comprava la música fa molts anys, moltíssims anys. Però és que a part del que comprava la discoteca, quan anàvem a la botiga, jo recordo tenir un pressupost de 80.000 pessetes al mes, són 500 euros, eh?
Amb això ara fas meravelles a Beatport i a Traxxos.
Imagina't. Però clar, aquest pressupost era de la discoteca, però hi havia discos que deia, no, aquest me'l quedo per mi, i me'l comprava jo. Molts, jo tinc una discografia a casa que fliparies.
Si parlem de no, la gent que està començant, hi ha una mica de frustració també, perquè són moltes hores tancats a l'estudi, avui en dia que també pots muntar un estudi a casa, i que la seva música no acaba de sortir per catxa, ja, i es frustren, venen els monitors, venen l'ordinador i deixen de fer música. Creus que hi ha aquest frustrament?
A veure, això també em va passar a mi. O sigui, jo també vaig tenir un moment just abans de l'explosió que no sabia què fer. Estava super frustrat i treballava com a DJ els caps de setmana, feia el que m'agradava, em donava uns diners per viure, però jo volia ser productor, jo volia que aquella música sonés. I ho vaig passar molt malament, com tothom, però és que va arribar un dia que es va girar la truita i de cop, eh? Sí, de cop i a saco, més a més. I, clar, jo no em vaig vendre els monitors, vaig continuar. Per això et dic que s'ha de treballar molt i amb paciència. O sigui, no vulguis aconseguir en un any el que altra gent ha aconseguit en 5, no?
Però com es fa allò, la recepta, per tenir un so propi, David? Tu vas aconseguir en Work It Out i en Lost in Us i totes aquestes produccions.
Però és que no hi ha una recepta. Jo no tinc la clau de l'èxit. O sigui, jo et podria dir què m'ha funcionat a mi, però és que tampoc sabia el que estava fent. Jo sempre faig el que em surt. Em surt no sé d'on, de l'ànima, del cervell, no sé d'on. És una canalització universal? Doncs no en tinc ni idea. Però jo sé que a l'estudi descarto molt de material perquè veig que allò no va enlloc, continuo amb una altra cançó, després allò que vaig descartar fa 2 anys, ho obro i dic, hòstia, sí que hi era aquí la cançó, saps? No estava en el meu moment mental aquell dia, com per detectar-ho, no? Però no hi ha una fórmula per tothom. Cada un té la seva, i això és el sabor a fer de cada un. I jo crec que per fer música s'ha de tenir bon gust, bàsic. Bon gust amb la música que escoltes, ja. O sigui, la música que t'agrada és la música que faràs. Si a tu t'agrada el reggaeton, no et posis a fer techno, perquè no et sortirà. Llavors, jo sempre tinc molt clar el que sé fer i el que no. I el que sé fer m'hi he dedicat al 200%. Però el que no sé fer, ho deixo. A vegades m'han dit, hauries de fer... Perquè aquesta frase lapidària de tu el que has de fer és tal. A veure, el que t'ho diu no en té ni idea del que has de fer tu. Si no sap ni el que ha de fer ell, no? Però sempre em deien, has de fer una cançó per la ràdio i després ja pots fer el que et doni la gana. Això és el que em deien a mi i a tots. I deia, no, però és que jo no ho sé fer, això. O sigui, i quan ho vaig fer, va ser sense voler. Quan vaig fer Strangers, va ser sense voler. sense voler, no, perquè clar, ara tinc més coneixements, però no buscàvem un hit mundial, buscàvem una cançó que ens agradés per punxar-la i que la punxi molta gent, i tens una necessitat de treure aquell tipus de so. Volíem fer un house llatí amb un riff de guitarra de cúmbia colombiana. Anem a provar-ho. Però inclús la intenció de Strangers en concret va ser que no fos massa comercial.
Sí. Doncs la vas clavar, eh?
Sí, tio, la vaig cagar completament. No, perquè no volíem que fos massa comercial, volíem que fos pel club, però accessible a tot tipus de públic, perquè és el tipus de discjòqueis que som nosaltres. O sigui, jo no soc... O sigui, el que per un altre seria un problema, per mi ha sigut un avantatge, però jo no soc ni underground ni comercial. Soc massa underground pels comercials i massa comercial per l'escena underground. Abans m'has dit, has punxat a tal lloc? No, no he punxat. Per què? Doncs perquè potser pensen que soc massa comercial, però també hi ha molts llocs que no vaig a punxar perquè pensen, hòstia, és que aquest... Clar, potser a mitjà de la sessió et deixen anar un àcid així...
Els hi fa por.
No és que els hi faci por, és que no ets el seu perfil, i ja està. No totes les sales programen el mateix tipus d'artista, no?
A part d'artista, de sales, però és que tu has arribat a dir que un promotor de Brasil, si no recordo malament, et va comentar que ells contractaven en funció dels followers a Insta.
Tal qual. Ostres. Aquest m'ho va comentar, però els que fan el mateix i no m'ho han comentat són un munt. O sigui, a mi m'han arribat a dir, el meu mànager, quasi et contracten aquí, però és que clar, portaran aquest perquè té no sé quants mil més que tu, i dic, vale, però em sembla, ok, no passa res, tranquil, ja punxarem en un altre lloc, però saben la música que fa? No, és que no els importa, i això és el que em va dir el de Brasil. Jo, no, és que m'és igual, però és conegut a Instagram i clar, doncs porta gent. Dic, bueno, que porta gent ja ho veurem, però l'altre és, la gent sortirà contenta? Tu tens una discoteca, contractes un artista, jo el que vull com a empresari seria que la gent surti d'allà dient, ha sigut la nit de la meva vida.
Quin musicón posa aquest DJ.
Quin musicón, que m'ho he passat, quin bon rotllo. O sigui, he acabat abraçat amb un tio del costat que anava tot suat i no sé ni qui era. Una passada, saps? Això és la cultura de club.
Sí, sí, totalment.
Doncs mira, això és el que hem de lluitar perquè no es perdi, no?
Per tancar, David, el bloc de producció, què opines del ghost producing?
Jo opino que és una tonteria. O sigui, és l'estupidesa més gran que he vist en ma vida, perquè, per diversos motius, o sigui, sembla que el DJ és l'únic artista que s'ha de fer ell la música, no? Vull dir, jo em faig jo la música, la mescla, el mastering, perquè tinc aquest do, no? Però no tinc per què fer-ho tot. A vegades el màster em costa perquè la mescla és complicada, o envio un estudi de mastering, és l'únic que delego, no? Jo no deixaria ningú tocar la meva mescla ni ningú tocar la meva producció, mai de la vida. Però hi ha gent que no té aquest talent, no? Que no m'estic tirant flors, eh? O sigui, només parlo conscient de la realitat. Vull dir, que jo digui que tinc un talent sona com egocèntric, però perquè es diu així.
No, també els teus anys de...
No, però és que es diu així, o sigui que...
Ho avalen.
Si vols li poso una altra paraula, però... Vull dir, que no vull sonar egocèntric, ni molt menys, eh? Però hi ha DJs que van, ese no se hace la música, él. Vale, i què? La Rihanna... Tampoc es produeix els discos. El Peter Murphy no es produeix els discos. És un supercantant, el millor cantant de tota la història de la música per mi. Però els discos els hi fa una altra persona. Aquí els hi fa un productor. I ho fa un productor que surt als crèdits. Perquè els DJs, que són productors en teoria, la música els hi fa una altra persona i aquest productor no surt als crèdits. Em sembla estúpid completament, no? Sembla que ha de ser així. Vale. Pues okay. Jo penso que hi ha molts productors que no saben pujar dalt d'un escenari, no tenen presència, actitud, no saben portar una sessió punxada o fent música en directe, però són uns productors de l'hòstia, no? Per què no poden ser productors? Conec molta gent que van a escoles, van a SAE, aprenen, o gent autodidacta que són superproductors i estan fent ghost producing, i jo penso, tio, pues, en comptes de fer ghost producing és que quan se t'acabi això no tindràs res, ningú sabrà que ho has fet tu, no? Llavors un artista ha de deixar una empremta de la música que ha fet durant la seva vida. Quan jo em mori, algun dia, que espero que sigui molt tard, no? La música seguirà allà. I això és brutal per mi. Dic, vale, jo em moriré, com tothom. Però la música continuarà, tio. I continuarà flotant per l'univers i arribarà a altres planetes. I això no m'ho invento. O sigui, és que les zones sonores viatgen, no? És brutal pensar això. Ara, si ningú sap què he sigut jo, seria dramàtic.
És veritat, eh?
Seria dramàtic. Llavors, hem de donar feina als productors, clar que sí, però els hem d'acreditar. I és el que et dic, cada un s'ha de dedicar al que ha nascut per fer. Llavors, cony, tu pots ser un disjockey boníssim i no ser un productor tan bo. Doncs dona-li la feina a un altre. Posarà els crèdits i ja està, i no passa res. Clar, jo tampoc sóc el meu propi fotògraf, perquè és que seria l'hòstia ja. Llavors, cada un que es dediqui a lo seu. Cada un que es dediqui a lo seu. I hem de ser conscients del que sabem fer i ja està. És que jo ho trobo perfecte, no?
També volíem preguntar-te avui, David, per una cançó, seguim escoltant música, que t'agradi. No té per què ser de música electrònica. Espero oxigenar una miqueta aquesta bona conversa que estem tenint.
Vaya compromís. És que a mi m'agrada música molt variada. Per exemple, ara estic escoltant molt Pixies, un disc de l'any 77. Però després escolto Franz Ferdinand, escolto, és que no sabria què dir-te, perquè a més dels meus favorits, jo no tinc un top 10 favorit, tinc un top 300 favorit.
T'agraden les guitarretes, eh?
A mi m'agraden molt les guitarres, tio. Clar, és la meva època, és això, és el que et deia. Jo estava punxant techno, però a la vegada pues, escoltava en pop, no? Jo et diria que per canviar completament, All Night Long de Peter Murphy seria brutal, qualsevol de The Cure. Un dels meus grans favorits de la història és Love is a Shield de Camouflage, o This is a Seagull dels Snake Corps. Posa la que vulguis.
Doncs a veure quina píndola de vitamina posem. Endavant, anem a escoltar una mica de música i seguim conversant amb en David Tort. Som-hi.
Vitamina.
Bé, doncs, fins aquí aquesta primera part de la conversa. Sí, sí, hem hagut de fer dues parts perquè tenim gravació per donar i vendre. Vam estar a prop de dues hores conversant amb en David Tor. Aquesta és la primera part. No us perdeu d'aquí 7 dies el segon episodi d'aquesta conversa amb en David Tor. No menys important i no menys interessant que aquest que heu escoltat avui. Una passada, és una passada parlar amb en David Tor. La veritat és que et quedes embadalit escoltant-lo com parla de música electrònica, de producció i del món del DJ en general. Més de 30 anys de trajectòria i això es nota a l'hora d'escoltar-lo i de compartir aquest coneixement, no? Si no heu pogut escoltar aquest programa en directe, ho podeu fer en format de podcast a totes les plataformes, Spotify, Apple Podcast, iVoox i, com sempre, al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Tornem d'aquí 7 dies amb la segona edició d'aquesta conversa amb en David Tor, el Vitamina and Friends. Bon cap de setmana, cuideu-vos molt i molta vitamina.
Segueix-nos a Instagram @vitamina946. Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6. Vitamina.
Aquesta setmana l'equip del Vitamina visita la capital del Garraf per conèixer a David Tor. Experiència, constància i amb molts anys de feina a l'esquena, David Tor és un dels DJs i productors catalans amb més recorregut i projecció internacional. Resident històric de la desapareguda Atlàntida de Sitges, copropietari del Sashay Hotel i creador de produccions que mai passaran de moda, com Work It Out o Strings. Actualment el podem escoltar a la daurada Beach Club de Vilanova i la Geltrú i pendent, com molts altres DJs, de la reobertura de fronteres per continuar amb la seva gira. Una conversa carregada de coneixement, opinió i reflexió sobre la indústria de la música electrònica. Aquesta setmana, primera part de la conversa amb David Tor, el Vitamina and Friends. El Vitamina and Friends. Do you remember?